a RAC1 amb Jordi Basté.
9:45. Avui comença el debat de política general a Madrid, on després de 5 dies de silenci el president del govern espanyol parlarà per primera vegada i per fi de la sentència de l'Estatut, esperem, i de la manifestació de dissabte. Mentrestant, a Catalunya, els partits polítics intenten trobar això que ara parlem tant, que és de la unitat, una mena de resolució conjunta també contra la sentència. Però avui volíem parlar de tot plegat amb el vicepresident del govern, Josep Lluís Carod Rovira. Senyor Carod, bon dia, moltes gràcies.
Hola, bon dia, bona vegada.
Han passat 5 dies, avui per fi Zapatero en parlarà, o si més no, parlarà de la sentència de la manifestació. Tard, potser?
Bé, no sé què vol que li digui, m'és igual. És a dir, és el president del govern espanyol, potser hauria estat més interessant, o més lògic, interessant també ho dubto, hauria estat més lògic doncs, que hagués fet una valoració, però hi dona una importància relativa, sincerament.
Ara s'estan fent les anàlisis que se fan de la manifestació de dissabte, van segons el gust del consumidor. Segons el vicepresident del govern de la Generalitat, dissabte la ciutadania, el poble de Catalunya, què va dir?
Va dir moltes coses, és a dir, no en va dir només una, no? Però sobretot va dir que volia més. I en aquest que Catalunya volia més i que amb el que ens havien deixat no en teníem prou, jo crec que això és el sentiment majoritari. Aquest mes finalment acaba expressant-se de dues maneres. Aquells que creuen, i jo els admiro per la seva tenacitat, doncs que s'ha de continuar intentant la creació d'un espai des d'una perspectiva federal amb Espanya perquè puguem fer possible una vida conjunta, de respecte, i aquells que creuen que no hi ha cap més via, doncs, que quan en un lloc no t'hi volen, doncs que en fi, que cadascú casa seva i punt. El que passa que tant una cosa com l'altra són molt i molt i molt complexes, no? Perquè són complexes perquè en el primer cas, doncs, sobretot el més important és el fenomen que s'ha produït en molt poc temps en aquest país, no? És a dir, si comparem amb l'any 77, doncs mirem la gran manifestació de l'11 de setembre del 77. En fi, banderes estelades n'hi havia alguna, però vaja, passaven desapercebudes, no? I el clam era un altre, el clam era autonomia, no? Aleshores, aquí hi ha hagut, jo crec que hi ha hagut dues coses. Hi ha hagut, per una banda, el centre del debat ja no és haver de triar entre autonomia i federalisme, sinó que avui el centre del debat és haver d'escollir entre federalisme i independència, no? És a dir, entre intentar una altra vegada més, després de 300 anys, fer alguna cosa amb Espanya, o l'altre dir, doncs, amb Espanya no hi ha res a fer i, per tant, doncs, anem a fer el nostre propi estat.
Val, aquí... per fer això, ara necessites d'Espanya.
No.
No?
Val, si ens entenem. Quan parlem de...
És a dir, li faré una pregunta que moltes vegades s'ha fet en aquest estudi
i que la va
iniciar, recordo que la primera persona que va preguntar més vegada, va ser Vicenç Villatoro, que va dir, què pot fer una persona que vol independència de Catalunya sense utilitzar les armes? Quins mecanismes li dona l'Estat?
És que això vol dir que la legitimitat primera que es reconeix és la de l'Estat.
Avui? Ara? Per anar a petar així, hauries de...
No, perdoni, jo sóc català i demòcrata i jo la legitimitat primera que reconec és la del poble català. Però és que la diferència és fonamental, senyor Basté. La diferència és fonamental perquè en el mateix estatut que ara han retallat per tercera vegada, perquè vull recordar que aquest estatut ha sofert 3 retallades, que això sovint la gent no se'n recorda d'això, no? Hi ha una primera retallada que fa a Madrid Artur Mas en nom de Convergència i Unió i el senyor Zapatero, un dissabte, sencer. Hi ha una segona retallada que fan Congrés i Senat Espanyol i hi ha una tercera retallada que fa el Constitucional. En l'Estatut, que vota el poble de Catalunya i que vota el Parlament, es diu que la sobirania a Catalunya, diu, resideix en el poble. Després també diu que resideix en la Constitució, però en qui primer resideix és en el poble català. Per tant, jo la primera sobirania que reconec, la fonamental, la més important, és la sobirania del meu poble, no? Aleshores, és evident que, per posar un símil que tothom l'entendrà, i aquí faig en tot cas consideracions de caràcter personal, no? Perquè és clar, no hi ha aquí una opinió unànime de tots els partits catalans i de tots els polítics catalans. el que ha passat amb el futbol és el que passa amb l'economia i amb els impostos. O sigui que uns quants jugadors catalans doncs han fet possible la victòria a Espanya, no? Aleshores, els impostos dels catalans doncs fan possibles altres coses. Per tant, és evident que Espanya com a tal difícilment posarà facilitats perquè un dia pugui haver una selecció catalana de futbol. Doncs també és evident que Espanya no posarà cap facilitat, perquè si democràticament Catalunya considera que l'estat espanyol doncs no li interessa i no li comporta cap valor afegit, doncs s'anirà, doncs posaran els obstacles que sigui. Ara, res de procediments armats, ni violents ni militars, no? Escolti, jo li vaig explicar molta claredat fa anys amb un ministre de defensa del govern espanyol. Li vaig dir, a Catalunya li vaig dir, teníem acompanyat, ell anava acompanyat del càrrec militar de més graduació després del rei. I ell anava d'uniforme i jo de paisà, si em permet la ironia, no? I vaig dir, escolta, a Catalunya tenim una arma potentíssima. I van quedar tots dos blancs. No sé si devien pensar, aquests han anat acumulant urani enriquit i no ho hem sabut, no? Vaig dir, qual? Dic, doncs es diu democràcia. Escolti, aquí... Per mi, el poble català és subjecte polític i, per tant, la sobirania resideix en el que digui aquest poble català. I si en el moment en què en un Parlament hi hagi d'una forma esclatant una majoria favorable a triar un camí diferent, perquè creu que és el que li convé més, a més, cada dia hi ha motius per triar un camí diferent. L'última, doncs, el del personatge aquest del PP que ha dit això, que és...
Juan Mahalen, sí.
Bueno, doncs aquest. Cada dia motius per això, no? Doncs en el moment en què hi hagi aquesta majoria democràtica, que caldrà, evidentment, si el poble català decideix doncs, que vol anar a un divorci amistós amb Espanya, que jo crec que és el que més respectaria Espanya, respectaria molt més una Catalunya independent, que és possible, que no pas una Espanya plural, que és impossible.
Quan Josep Lluís Carod Rovira va dir fa alguns anys que va marcar una mena d'objectiu de l'any 2014... Molts pessimistes i optimistes van dir s'ha passat de frenada. Es va quedar curt?
No em vaig quedar curt perquè això de la construcció d'un estat és molt complexa, i quan dic que és molt complexa vull dir que ahir quan jo feia un article i tornava a parlar d'això, deia la propera legislatura hauria de ser una legislatura de transició, vaig dir jo personalment doncs no veuria malament si calgués que hi hagués un govern de concentració nacional, dels partits doncs, que estan per respectar els drets de Catalunya i satisfer les seves necessitats. Si això fos durant tota una legislatura, al final pots acabar la legislatura doncs amb la convocatòria d'un referèndum, o pots començar la legislatura següent, però en tot cas això és que resulta que coincideix amb el 2014, perquè esclar, fixi's, si posem-nos a imaginar què és això de la independència, podem imaginar?
Sisplau.
Doncs miri, vol dir coses, per exemple, com esclar, això de la independència és com allò de allò que diuen en espanyol, diu de la primera de venido nadie sabe cómo ha sido. La primera que ha vingut, ja farem servir aquí un vulgarisme, ningú no sap com ha sigut, si fem la versió catalana, no? Ha sigut en comptes d'estat. Doncs bé, què passa? Que això ha arribat de cop i volta. És a dir, el creixement de l'independentisme, diguem-ne, emocional, etc., ha fet una revifada extraordinària. I aleshores, la gent, o hi ha gent que creu que això... Si tu vinc, va, doncs proclamem la independència i ja està. Home, no, diguem-ne, no és allò que surts al balcó a les 10 del matí, està una mica núvol, diu, potser que ho deixem per més tard, no? No, vol dir exactament, tenim coneixement precís primer de quins... Suposant que hi hagi una majoria política, molt bé, què pensa l'estament empresarial i l'estament econòmic?
No, és que vull agafar per un motiu, sí, que em sembla molt, molt interessant des d'un punt de vista sociològic gairebé, sí. És a dir, quan augmenta més l'independentisme és quan les enquestes donen pitjors resultats electorals a Esquerra Republicana. Això vol dir que l'independentisme s'està convertint en una manera de viure el país més transversal?
Oh, i tant, està claríssim. És a dir, jo crec que això... En fi, modèstia a part, que com deia el meu amic valencià, ja mort fa molts anys, Vicent Ventura, on sempre s'ha deixat la modèstia, home, aquest va ser una mica l'èxit de l'època en què jo vaig estar al davant d'Esquerra, no? L'objectiu era fer transversal l'independentisme, no fer-lo anormal o minoritari o marginal, o que per ser independentista només haguessis de ser d'esquerres i molt d'esquerres, no? Escolti, la gent, una nació es construeix des de totes les ideologies democràtiques, i per tant fan falta gent liberal, gent de centre, gent de dreta, gent d'esquerra, gent de centre-esquerra, que estigui per la independència del seu país. Espanya, tots són independentistes i tots volen mantenir la independència d'Espanya, siguin de dretes o siguin d'esquerres. Però si em permet recular una mica,
sisplau,
volia dir, com reacciona? Imaginem-nos que ja tenim una majoria de partits al Parlament, no? Cal tenir pensat, per exemple, coses del tipus de com reacciona l'estament empresarial i econòmic. Vol dir tenir un estudi molt concret de mercats, per exemple, calcular les conseqüències que podia tenir això, doncs, en l'economia del país, saber si encara és veritat o no, doncs que el mercat estatal és el més important per l'economia catalana. En aquests moments hi ha dades que diuen que el mercat principal de Catalunya és el món i que es ven més a la resta del món que no pas a la resta de l'Estat, per exemple. I el mercat espanyol continua sent molt important i ho ha de continuar sent en el futur, doncs, per Catalunya. Per això s'ha de saber, però és que a partir d'aquí, escolti, si es va a un procés de divorci, és un divorci democràtic, i per tant estem a la Unió Europea. Per tant, quan diu, és que ens traurien no sé què la força militar. Quina força militar? La Unió Europea? Què posaran? Segons quins estaments militars apuntant contra el Parlament? Contra el Parlament? Contra un Parlament democràtic a la Unió Europea? Escolti, això no és el tercer món, eh? Estem a la Unió Europea. Per tant, aquesta és la nostra arma principal, que Catalunya, això ho va dir, i, en fi, que ho digui jo, que soc republicà, ja té la seva gràcia, no? Això ho va dir el príncep Felipe fa molts anys al Parlament de Catalunya. Catalunya serà el que vulgui ser, i ho va dir el mateix president de la Generalitat. Doncs miri, amb això coincideixo amb tots dos. Amb el president de la Generalitat, feliçment, coincideixo amb moltes més coses, no? Però això és així de veritat. I després, doncs, si vas a tot el que és un procés de creació d'un estat, saber com et parteixes el deute extern...
Aquest discurs que sí, fa uns anys aquí a Catalunya...
Era esotèric.
Esotèric, i molta gent s'hi posava les mans al cap.
Sí.
És a dir, ara, això, a Madrid, és molt més esotèric, i la gent no només es posa les mans al cap, sinó que molts sectors els hi crea una repulsió evident, eh? I no només estic parlant de sectors de la dreta, sinó també, evidentment, de l'esquerra. Però llavors, quan vaig al fil del que començava, que és, molt bé, perfecte, si... Tot això és fer volar coloms en aquests moments.
No és. Ningú arriba.
Llavors, què s'ha de fer?
Ningú arriba a la independència per casualitat. És a dir, voldrà dir, doncs, si Catalunya vol i Espanya no vol, anem a un conflicte competencial, i aleshores aquí no queda més instància que els estaments internacionals.
Conflicte competencial?
Sí, un conflicte... La paraula conflicte no m'agrada gens. És a dir, si existís una paraula que no he pogut buscar encara al diccionari de sinònims, doncs tenim un problema competencial institucional, tenim un problema... Deixem un problema institucional, és a dir, hi haurà una legitimitat enfront que xocarà amb una legalitat. Però esclar, és que la legalitat la fa la legitimitat. Un embolic de paraules, però s'entén. És a dir, és el poble qui, votant, doncs fa possible unes lleis o en fa unes altres. I per mi sempre serà superior la legitimitat, és a dir, el poble, és a dir, la democràcia, que no passa les lleis.
Ara que em parlava de... Ha parlat, en la conversa que fa un quart d'hora que estem mantenint, m'ha parlat molt d'Europa.
Sí.
De la mateixa manera que un dia, després d'una resolució d'una Federació Internacional d'Hoquei Patins, que va ser de patinatge, que va ser contrari als interessos de Catalunya, es va decidir anar per Europa, aquesta resolució del Tribunal Constitucional hauria d'anar per Europa?
No ho sé, sincerament. Se sap què passa, que no li diré que em sigui a mi personalment indiferent, no? Però anar a Europa a demanar què? També, si anem a Europa i resolen alguna cosa... A veure, jo també dic una cosa, diguem-ne, jo sóc independentista, ho he estat sempre. Crec que és un error absolut que menys tinguem els instruments que ens dona l'Estatut, perquè no tenim res més. És a dir, rebutjar l'Estatut vol dir que de cop i volta ens quedem sense Generalitat.
Però val la pena aquest Estatut? Pregunto, eh? És a dir, ara, tal com està, després de tres retallades i tot plegat, val la pena aquest Estatut?
A vostè li sembla que val la pena que Catalunya tingui un autogovern, que tingui Generalitat?
Home, evident.
Sí, que tingui Parlament.
Sí, esclar.
Que tingui mitjans de comunicació públics, que tingui la seva policia.
D'acord.
Doncs bé, doncs aquest Estatut és això.
Val.
És això. És que si no tenim això, no tenim res. És a dir, si Catalunya no té això, que és el que consta a l'Estatut d'Autonomia, no tenim res. Qualsevol cosa que vulguem construir de més de cara al futur és a partir d'aquí. És que seria el gènere imbècil que diguem, no, renunciem a l'Estatut.
No, renunciem a aquest Estatut.
No, és que no n'hi ha cap més, senyor Basté.
No en podem fer un altre?
No, home, no. Això s'ha acabat. Vaja, en tot cas, a mi que no hi comptin, que no em busquin a mi.
Val,
el proper que farà Catalunya ja no serà un Estatut, serà una altra cosa. no tinc amb això cap mena de dubte. Abans li estava dient, perquè la gent... Doni'm només un minut. La gent es faci idea de la complexitat que això comporta, un procés de sobirania, suposant que la gent vulgui anar cap aquí, que jo hi vull anar i m'agradaria que el meu poble hi anés, no? Vol dir saber, doncs, què fas amb el deute, què fas amb el deute extern de l'Estat fins al qual has pertanyut en aquell moment, què fas amb el patrimoni de l'Estat, com et reparteixes el patrimoni a l'interior de l'Estat o a l'exterior, què en fas de les 120 ambaixades i centenars de consulats que té el Regne d'Espanya fora, una part d'aquesta, diguem-ne, això ens toca a nosaltres, què fas amb tota l'estructura de defensa, clar, lògicament una part d'això ens toca a nosaltres, què fas amb tot el que són les lleis que ha signat l'Estat espanyol, les dones tu també per signades, per extensió, o inicies tot un procés on has de tornar a renegociar, diguem-ne, quines lleis de caràcter internacional fas o no fas. Et sents ja part integrant de la Unió Europea? Has d'iniciar tot el procés com si fos un nou membre que mai he tingut res a veure? Això és d'una complexitat extraordinària. Per tant, com que això ens ha vingut tan de sobte, jo crec que cal que hi hagi qui no pensi en les pròximes eleccions, sinó que pensi en la pròxima generació. I, per tant, que tingui el cap posat només en això. O sigui, una independència no s'improvisa. I, per tant, hi ha d'haver gent pensant en tots i cadascun d'aquests temes. I un darrer factor i un darrer element, has de tenir complicitats internacionals. I les complicitats internacionals no sempre són en el primer moment obertes. Ara, quan es produeixen, salten de seguida.
Ha d'estar preocupat avui Zapatero o Rajoy, per posar un exemple, amb el que va passar dissabte a Catalunya?
Jo crec que és evident que sí, perquè dissabte el poble de Catalunya, si som 7 milions i mig, d'aquests 7 milions i mig hi ha 1,5 milió que és resultat de l'immigració dels darrers anys, que són catalans de destí, que són catalans de futur, però que moltes d'aquestes coses els hi venen una miqueta de nou. Escolti, vol dir que si abans érem 6 milions, una miqueta més d'un de cada 6 catalans de tota la vida van sortir al carrer. Això és una barbaritat, un dissabte de juliol a mitja de la tarda, sí. Però és que això lliga amb una altra cosa. Han d'estar preocupats perquè on hi ha en aquests moments un problema d'inseguretat nacional identitari és Espanya, no aquí. O sigui, on hi ha un problema de saber què passa és allà. És a dir, nosaltres som capaços d'imaginar Catalunya al món sense dependre d'Espanya. És a dir, el nostre mapa mental, és a dir, nosaltres el sabem dibuixar, el nostre mapa mental, el nostre país. Quan diem el nostre país, uns dibuixaran només el Principat de Catalunya i uns altres posarien els països catalans. Molt bé. Però vostè li dona un ciutadà espanyol mitjà i diu, escolti, dibuixi la seva nació, i sols no se saben dibuixar, perquè sols no s'han imaginat mai. Per tant, hi ha un problema d'identitat, hi ha un problema d'inseguretat. És a la premsa espanyola on cada dia surten, des de fa anys, editorials i articles d'opinió i cartes al director, només parlant de temes identitaris. Molt més, infinitament més que no pas aquí. Per tant, nosaltres el problema ja el tenim localitzat i el problema és el problema espanyol, no el problema català. El problema és el problema espanyol i és que Espanya no vol ser diferent. Doncs si Espanya no vol ser diferent, tal com som no hi cabem, i a més diuen que parlar la nostra llengua, per exemple, doncs els hi sembla ridícul, la pregunta és què hi fem a Espanya?
Vostè creu que estaria bé que el referèndum el fes l'Estat? És a dir, que l'Estat es preguntés si vol continuar amb Catalunya? Això està, no és nou, això ho haurà sentit perquè s'està escampant molt, això. Escolti'm.
No, l'Estat que faci el que vulgui, diguem-ne, jo sóc molt respectuós, sobretot amb el que decideixin altres pobles, però a mi el que m'interessa és el meu poble. Va. Per tant, jo crec que és el poble de Catalunya qui ha de decidir la seva forma de relació, no només amb Espanya, sinó amb Espanya i amb els altres pobles del món.
I ja sap que per vostè, ja sabem tots que per vostè la solució és la independència, però encara queda camí, perquè ahir el Parlament va frenar el procés de consulta, de convocar una consulta d'autodeterminació. La mesa s'equivoca? S'equivocava Ernest Benach? Què va passar?
Bueno, va passar això que li deia, la immediatesa. Home, Ernest Benach no es va equivocar, va votar el que la seva consciència li va dictar, i en aquest punt concret doncs és lògic que coincidim, no? Però és que tot això és nou, és a dir, aquí hi ha, jo diria que dos problemes en aquests moments. Els dos problemes més importants són que els dos partits més destacats, amb més nombre de vots a la política catalana, estan davant d'un escenari nou i no saben què fer. Hi ha una barreja de por, d'incertesa, de dubte, i després tinc una mica la sensació que hi ha com una mena de poble en marxa, de moviment.
Hi ha por a la política per dir que és independentista?
Perquè això no hi havia estat mai, això fins ara era minoritari, és a dir, s'associava al...
No, li pregunto, eh? Sí. Vostè considera que hi ha por en determinats polítics catalans a declarar-se o autoproclamar-se independentista, no com a partit, sinó fins i tot des d'un punt de vista personal?
Sí, perquè no ho eren. És a dir, és com algú que ha estat tota la vida defensant, en fi, no farem pas propaganda de marques, però diu, s'ha passat tota la vida defensant la Pepsi, diu, ja sortia dient que el que és collonut és la Coca-Cola. Bé, bueno, doncs per molta gent és això. És a dir, per molta gent és això. Tots aquells que han estat tota la vida dient que això, la independència de cosa de quatre minoritaris marginals i que el BOS, el federalisme i no sé què i tal i qual, quan resulta que en l'últim, en la sentència del Constitucional, el que ve a dir quan parla de justícia és que Espanya ni és ni pot ser un estat federal. Aleshores, aquesta gent, l'altre dia parlava jo amb dos federalistes molt destacats i em deien, diu, no sabem... I irònicament diu si passar-nos a la clandestinitat o què fer, diu, perquè és clar, allò que hem defensat tota la vida, veiem que és inviable. Quan es tanquen totes les portes i per un poble només queden a porta oberta, el que cal és que aquesta porta no estigui ajustada, sinó que s'obri a bat a bat. Ara, també siguem conscients d'una cosa. No hi ha independència a Catalunya sense l'àrea metropolitana. No hi haurà a Catalunya lliure sense el Baix Llobregat. Per tant, és evident que el projecte nacional o és atractiu per la majoria, o no serà un projecte nacional.
Però molta gent diu... Bueno, Alicia Sánchez Camacho diu que, clar, la Catalunya real no era la que es manifestava dissabte, era una part de Catalunya que es manifestava. Diu, però, esclar, també hi va haver-hi molts que es van manifestar diumenge a favor de la Constitució espanyola.
No té res a veure. Escolti, jo sé molta gent que tenia un sentiment contradictori amb la... A veure, d'entrada a Catalunya hi ha molta gent que se sent espanyola, per tant, és lògic que si juga a la selecció espanyola, com que no
la
hi ha
majoria,
cap...
Diria,
com
no?
Que n'hi ha cap... Sí, però per mi el tema identitari no està directament vinculat a l'objectiu d'independència, eh? És a dir, hi ha molta gent que se sent espanyola o que se sent marroquina, o sigui, jo conec senegalesos i pakistanesos que volen independència de Catalunya, i per tant jo que no sóc senegalès ni pakistanès coincideixo amb ells. Per tant, una cosa és l'identitat i l'altra és l'identificació amb un país concret. Aleshores, no hi ha selecció catalana, però si veus que pràcticament tots els que hi juguen són catalans o són del Barça, doncs home, hi ha gent que està contenta perquè... Ara, que hi ha hagut un ús de la bandera amb finalitats... Hi ha hagut gent que té la bandera espanyola com qui té la bandera al Barça, és a dir, com una manifestació esportiva, i home, hi ha hagut gent que l'ha tret com a afirmació doncs, d'una identitat política. Uh-huh. Les emocions no es poden regular per llei. No em preocupa, de veritat. Li dic que tot això no... Home, hi ha una minoria que sí que n'ha fet un ús polític, però això és un tema menor. Situem-nos en l'altre tema. L'altre tema és que mai com ara... La independència havia estat vista no només com a necessari, sinó com a possible pel conjunt de la societat catalana. És el tema que està al centre del debat. El debat ja no és entre autonomia i federalisme. El debat és entre federalisme i independència.
Em passaré uns minuts de les 10, queden 30 segons per arribar-hi, però no... Vostè no hi era, oi, a la primera fila de la manifestació de l'altre dia?
No, perquè jo no sóc president ni dirigent de cap partit polític.
És vicepresident del govern. I en una zona... On era?
Jo vaig anar a la capçalera amb Esquerra Republicana. Jo considero, vaja, a mi em sembla, no vull furgar més la ferida, però jo trobo esotèric, diguem-ne, que el govern d'un país hagi d'anar, diguem-ne, a una tercera fila manifestant-se, no passa enlloc del món. Doncs, fer per fer, me'n vaig ja directament amb els que defensen la independència i punt, i s'ha acabat el bròquil.
Mm-hmm. El va convidar Esquerra perquè...
Sí. Em vaig tocar al secretari general i vaig dir que gràcies per invitar-me, però que a més ja pensava anar-hi, o sigui que...
Vostè va trobar-hi a faltar Carme Chacón?
Jo personalment no, sincerament no. Ni m'hi sobrava ni m'hi faltava. Com més serem, doncs més àmplia serà la voluntat del nostre poble.
Que el Tribunal Constitucional publiqués la sentència sencera el dia abans de la manifestació és una irresponsabilitat? Són uns descerebrats? Són uns il·lusos?
Bé, jo crec que fonamentalment és un gest fachenda, això en espanyol en dirien de xuleria, no? Jo crec que és un gest, en el fons és una expressió d'aquesta inseguretat, és a dir, és voler remarcar que quedi clar qui mana, no?
I
que
això no... Val per quan a la sentència es diu fins a 8 vegades la indissoluble...
14.
Això va augmentant, eh? Això...
No, 14, són 14. 8 era... No, 8 era en el resum, ja anava bé. En el resum inicial que va sortir eren 8, però quan s'ha vist les 881 pàgines, doncs són 14. És a dir, quan una cosa l'has de repetir moltes vegades, és que aquesta cosa està en perill absolut. I d'altra banda és el que diu la premsa internacional, que en aquests moments és més fràgil la unitat territorial, molt més fràgil a Espanya que no pas, per exemple, a Bèlgica o la Gran Bretanya.
Perilla vostè, després de llegir la sentència, el model d'immersió lingüística?
Sí, per mi sí. Ara entrem en una fase on poden passar algunes d'aquestes coses, no? Que hi hagi qui reclami que modifiquem lleis, no? I el president de la Generalitat ho va dir ben clar a la reunió de govern. No sé si després el conseller Sado va reproduir o no, perquè no vaig seguir a la conferència de premsa, però el govern de Catalunya no modificarà cap llei que hagi estat aprovada en aquesta legislatura un cop aprovat el Parlament, aprovada l'Estatut pel poble de Catalunya. Per tant, totes les lleis que hem aprovat al Parlament, que són lleis que han estat possibles perquè ho permetia l'Estatut, encara que ara aquestes lleis segurament no càpiguen dintre l'Estatut perquè l'Estatut ha estat retallat per tercer cop, el govern de Catalunya no farà cap modificació d'aquestes lleis. I si ens han de portar davant dels tribunals, que ens hi portin, i anirem.
No farà cap modificació?
No, clar que no. Clar que no, el Parlament és sobirà i el poble de Catalunya és sobirà. Per tant, si nosaltres no ens creiem el que som... És a dir, ara el gran problema...
Això ho ha parlat amb el president?
És que ho ha dit ell, és que la frase no és meva, la frase és d'ell.
És a dir, no, però amb aquesta contundència no l'he sentida, la veritat.
Bé, perquè doncs, el president, podríem dir que administra amb austeritat les manifestacions de les seves, de les seves afirmacions, però vaja, diguem, això és una afirmació d'ell, del president.
Acabo. El conseller Saura deia que s'havia de modificar la Constitució. Està a favor o no? Està a favor o no?
No ho sé, jo estic en una altra dimensió, sap què li vull dir? És a dir, jo crec, sincerament, que mentre formem part de l'Estat espanyol, tot allò que pugui anar a favor dels nostres interessos, doncs aprofitem-ho, està bé. Però jo crec que... parlo amb molta confiança i amb molta sinceritat que Espanya és una batalla perduda pels catalans i que en aquests moments no només no és cap estímul, sinó que Espanya és un problema pels catalans.
Ara acabo el dissabte, el diumenge la selecció espanyola de futbol va guanyar el Mundial i molta gent va dir, home, és que el dia que la selecció catalana pugui tenir un equip propi pot ser que Catalunya pogués haver guanyat aquest Mundial. Li pregunto perquè de vostè penja també esports i ja sap vostè que moltes vegades en privat i en públic li he preguntat a vostè sobre el tema de les seleccions catalanes i no he sentit parlar gaire del tema de com queda dins d'aquest estatut retallat les competències de Catalunya de les seleccions catalanes.
Doncs no ho han tocat. No ho han tocat.
I això què vol dir?
Doncs vol dir que, per dir-ho en castellà castís, mejor no me ne allo, sap? La família està bé, senyor Basté?
Sí, gràcies. Vostè també?
També.
Però això vol...
La meva mare és una miqueta gran, ja, però resisteix bé.
Això vol dir que...
Això vol dir el que vol dir.
Això home, però no és així perquè ja igualment... Ara...
No, vol dir que hi ha temes que no els han tocat, no només aquest, sinó algun altre, molt important, que pels motius que sigui, no hi, és que, diguem-ne, van tan de sobrats que hi ha uns temes concrets que a ells els sembla que no som capaços de desenvolupar-los i que els hem desenvolupat i molt, i que pels motius que sigui no els han tocat. Però és que no vull precisar més perquè queden pendents encara 5 recursos contra l'Estatut. I per tant no vull que al final... Escolti, posats a retallar l'Estatut, jo proposo que el retallin, però només dues lletres. Que retallin la U i la T del final, i per tant que passem de l'Estatut a l'Estat. Aquesta és l'única retallada que jo crec que en aquests moments es mereix el poble de Catalunya.
Molt bé. Senyor Carot Rovira, per cert que no li he preguntat que què li sembla que Ernest Benet sigui el número 2 d'Esquerra.
És una decisió que ha pres el partit Esquerra Republicana de Catalunya i, per tant, doncs, s'ha de respectar el que democràticament fan els partits.
I està d'acord?
Com deia aquell...
També preguntarà per la família, ara?
No. Com deia aquell, per prudència, jo crec que hi ha moments que és millor callar.
Una frase que és molt educada, però amb una dosi de mala llet important.
Bé, és la mateixa que vaig sentir jo en alguns moments fa uns quants mesos, o sigui que no té més importància. Li dic molt sincerament, jo em trobo ja en una altra dimensió,
i en aquesta...
que no és pas la dimensió desconeguda.
En aquesta dimensió, si passa el que diuen les enquestes, que és que Esquerra, en fi, que aviam, que Convergència i Unió seria qui governaria el país la pròxima legislatura i que Esquerra podria quedar, o no, fora... Vostè se'n va cap a casa sense cap tipus de problema o què faria llavors?
Jo, una persona que va començar a fer política als 12 anys, mai se'n va cap a casa.
I què farà?
Doncs no ho sé, ja ho farem, però alguna cosa faré. Jo crec que hi ha moltes coses a fer.
Dins d'Esquerra?
Bé, dins del lloc i des de la plataforma que cregui que és més adequada pel futur del meu país. Jo sóc un...
No descarta sortir del partit?
Ningú pot descartar res en aquesta vida, com tampoc no descarto quedar-me. Jo sóc militant d'Esquerra, per tant, per mi l'important no és tant si jo continuo o no continuo a Esquerra. Sí, el que és evident és que Esquerra no m'ha volgut a les llistes, per tant, jo això ho he de respectar i he volgut unes altres persones, algunes de les quals estan molt preparades, com el mateix Ernest Benet, que és una persona molt preparada.
Li ha sabut greu?
Home, vostè mateix, no? Si t'has passat, diguem-ne, tota la vida en un partit, has portat aquest partit, doncs, els millors resultats que mai ha aconseguit, però bé, no...
No s'ho podia imaginar?
Sí, home, esclar, perfectament. Hi ha coses que són...
Li ha fet saber, senyor Puigcercós?
El què?
Això, que el seu desencant o el seu...
No, hi ha coses que no cal dir-les. Vull dir, vostè creu que algú fa saber, per exemple, que algun espanyol ha de fer saber algú que està content perquè ha guanyat la selecció espanyola i ja cau, com deia aquell gran pensador espanyol, ja cau pel seu propi pes i si no pel pes de la gravetat.
Però li faig el mateix que vostè mateix diu a la relació de Catalunya amb Espanya, si una persona, si una persona no se sent estimada i hi ha una mena de divorci, el millor que pots fer és marxar, no?
Sí, però jo no cometré mai la responsabilitat de confondre la direcció d'un partit i unes persones concretes amb el conjunt de militants d'aquest partit i, el que és més important, amb el conjunt de votants que al llarg dels anys hi han dipositat la seva confiança. El que és important és que hi hagi gent, i ho torno a dir, i parlo amb tota la sinceritat possible, que hi hagi gent que estigui alliberada mentalment de dependre el 100% de les properes eleccions. Si realment aquest país vol iniciar un procés seriós cap a convertir-se en un nou estat en la mar de la Unió Europea, hi ha d'haver gent que s'ha de dedicar a això, hi ha d'haver gent que hi ha de pensar, hi ha d'haver gent que ha de trobar complicitats transversals molt més àmplies perquè això sigui possible. Si no, serà aquesta manifestació, serà una manifestació perduda, seran foc d'encenalls, vindran les eleccions i 4 anys més com si no hagués passat res. Doncs dissabte va passar i molt.
Gràcies per la claretat, senyor Carot. Ens veiem.
Gràcies a vostè.
Gràcies. Són les 10:07.